Guia Plus, el suplement de guia d'orquestra que s'ofereix només per internet.
Benvinguts a aquesta nova edició del Guia Plus. Víctor, en el guia d'orquestra, comentant la sinfonia número 3 de Gustav Mahler, ens has explicat tot això de l'enllaç entre frases, la juxtaposició de frases, la coincidència entre el final d'una frase i el principi del següent, i l'encavalcament, és allò que deies, que quan una frase anterior acaba, més tard de l'inici de la frase que vindria a continuació, no?
Sí, sí, sí. Això. Ara es tractaria de veure-ho, tot això, però des d'un punt de vista més tècnic, utilitzant un vocabulari musical, entrant ja més en tot això, per veure com s'ho fa Mahler per aconseguir fer aquests enllaços. En el guia d'orquestra hem notat l'efecte que produïen en nosaltres aquests enllaços. Ara anem a veure ja més...
El detall.
El detall, I ens concentrarem en aquests de l'últim moviment, que creen, ja ho hem sentit, aquesta sensació d'intensitat i d'expressivitat tan clara.
Doncs vinga. Com s'ho fa Mahler? Suposo que ens parlaràs de ritme, no? De la forma del ritme, no? Això que t'agrada tant.
Sí.
Dels peus, tot allò que ens has explicat altres vegades. Tan interessant, per altra banda, eh?
Home, en part això és imprescindible comentar-ho, però també, clar, ho haurem de combinar amb l'harmonia i amb la melodia, perquè una cosa sense l'altra tampoc acabarien de funcionar. Aleshores, com que ja hem dit que ens concentrem en el sisè moviment, encara ens reconcentrarem més en el seu principi. Hem penjat la primera pàgina del sisè moviment en la web amb el nom d'exemple 1 i ens basarem en aquest fragment, perquè aquí ja ens apareixen aquests tres tipus d'enllaç que fa servir Mahler: la juxtaposició sense deixar forats, la coincidència, l'última nota amb la primera, l'encavalcament o solapament.
Escolta, per què no abans d'entrar en matèria sentim el fragment així?
Sí, si escoltem-lo, ara no hi comentem res, simplement per recordar-ho, i després ja ho farem mirant més els detalls.
I ara ja ho hem recordat, com comença aquest sisè moviment de la tercera sinfonia de Mahler. Víctor, ara ens explicaràs com connecta les frases al compositor per aconseguir que tot quedi tan ben travat.
Mira, comencem directament per la primera frase, pel primer tema aquest. Tenim que el tema està escrit en 4x4 i comença amb una necrusa de valor de negre. Recordo els oients que tenen la partitura penjada a la web, que així és més fàcil de seguir. Per tant, la frase està... I aleshores comença amb una cruzada negra, com ara dèiem, i la frase està construïda de tal manera que no ens deixa respirar fins al quart compàs.
I per què no ens deixa respirar?
Primer perquè fa un seguit de negres que no et deixen tallar, i quan fa una blanca no és el moment adequat per la posició que ocupa en el compàs, per tot allò dels peus que dèiem. Mira, deixa'm posar-te com seria la versió simple d'aquesta frase.
Versió simple? Què vols dir, això?
Vull dir que Mahler fa una cosa interessant just al final per evitar que hi hagi un forat entre la primera part i la segona. Si no hagués fet aquesta cosa interessant, la frase, diguéssim, una versió més esborrany d'aquesta frase podria sonar així. Final de la primera part. Final de la segona part. I segon tema.
Bé, queda tot més separat ara, no? Sí. Com amb més buits entre les parts, no?
Sí, perquè com que el tema comença amb una crusa de negre, és a dir, el quart temps, si fem un final masculí, com els que ara sentíem, ens queda tot una blanca en punt per acabar la frase, i la següent frase, clar, no comença fins al quart temps, que és la crusa del compàs següent, ja.
I Mahler què fa, aleshores? Hi posa soldadures?
No, perquè posar-hi soldadures no deixaria de ser una manera d'entretenir, de tapar aquests espais morts, aquests forats. I el que vol Mahler és que no hi hagi espais morts, ni tapats ni sense tapar.
És a dir, seguirien sent morts, encara que hi hagués soldadura?
Sí, perquè la soldadura t'omple una cosa que, en el fons, tu ja notes que no és, que és un temps mort, per dir-ho així, per tant, el que fa és no fer un final masculí, no acabar la frase en el primer temps, i de manera que així se li allargui la frase fins al tercer temps.
Però com l'allarga? Fent notes curtes que no et deixin tallar?
No, en aquest cas el que fa és una nota llarga, a la caiguda del compàs, és una blanca, però el que passa és que és una pujatura. Per tant, al ser una dissonància pendent de resolució, no volem tallar allà mentre hi ha la dissonància, i ens esperarem, o ens haurem d'esperar a que resolgui.
Per tant, si aguanta la pujatura fins al tercer temps, ja queda totalment enllaçat amb el quart temps, clar, que és l'anacrusa del compàs següent, de la frase següent.
Sí, sense espais morts, per tant.
No, molt ben pensat. Deixem sentir aquest fragment, però una versió de veritat.
Atenció, apogiatura, resolució, frase següent. I ara el mateix, apogiatura, resolució, tema següent.
No, crec que queda clar aquest recurs, no? La pujatura que vas estirant, i quan voldries respirar ja no pots, perquè entra de seguida l'anacrusa de la frase següent. Funciona bé.
Sí, està molt ben pensat, molt ben equilibrat. Aquest tema que ara sentíem començar, precisament, s'enllaça amb la frase següent, amb el segon recurs que dèiem, amb la coincidència de l'última nota amb la primera. L'última nota d'aquesta frase és la primera de la següent. Aleshores, com que el tema següent torna a començar amb l'anacrusa de negre, que ja veus que això de començar amb l'anacrusa de negre és el patró bàsic, el peu d'aquest ritme, com dèiem l'altre dia.
Però a veure, aleshores, com s'ho fa per coincidir l'última nota amb la primera? Perquè si el patró marca que comença sempre el quart temps del compàs, això vol dir que acabaràs el tercer. I, per tant, com a màxim tindrem una juxtaposició sense forats com la que acabem de sentir, no?
Sí, en principi això seria el que et marcaria el patró, però el que fa Mahler aquí és canviar de patró, modificar una mica aquest peu, de manera que els motius li acaben no al tercer temps, sinó al quart. Fixa't, sentim ara el principi d'aquest tema i anem comptant els temps. Un, dos, tres, quatre, un, dos, mira ara, tres, quatre, ja ha acabat el quart temps. Torna a fer el tema. Tres, quatre, dos. Aquí ha canviat de patró. Mm-hmm. Has vist que en lloc d'acabar el tercer temps ja feia una apoiatura i acabava el quart.
Mm-hmm, clar, perquè amb aquesta apoiatura acaba el motiu al quart temps.
El retrasa. Clar, quan hi ha una apoiatura al tercer temps, encara que tu volguessis acabar el tercer temps per la memòria que tenim de que les frases acabaven al tercer temps, no ens deixem, no podem matar-ho allà.
El suspens de l'apoiatura, no?
I aleshores el següent motiu comença tètic, ara el sentíem, ja hem perdut l'anacrusa perquè ja no tenim temps de fer-la, i torna a acabar dos compassos més tard, també amb el quart temps, després de la pujatura. I és precisament en aquest quart temps, d'aquest segon cicle, d'aquest segon motiu, de dos compassos més, quan comença la frase següent, que aquesta sí que vol tenir i mantenir l'anacrusa de negre.
Per tant, aquest quart temps és a l'hora final i principi, no?
Sí, sí, exactament, les dues coses alhora. Pels violoncels que estan fent aquest tema, és el final, resolen la pujatura, però pels violins que comencen la següent frase, és el principi, és l'anacrusa. Tornem-ho a sentir. Atenció, 3, 4. Principi tètic. 1, 2, 3, 4, 1. I ara en el 4 tindrem final i principi. 3, 4. Passem ara a l'exemple d'encavalcament, que es produeix entre aquesta frase que ara sentíem començar i la tornada al tema inicial.
I com s'ho fa per fer l'encavalcament?
A veure, resumint seria que aquesta frase, de fet, l'acaba un compàs més tard del compte. En lloc dels 8 compassos que porten que tenen totes les frases d'aquest principi, en té 9. I, per tant, quan encara està acabant el tema, ja sentim l'anacrusa del següent.
I per acabar un compàs més tard del compte, què fa Mahler? És a dir, com l'allarga?
El que fa és que introdueix un acord intermedi, una dominant de la dominant, on ja, que dura tot un compàs, on, de fet, en un compàs on ja hi podria anar la dominant. Per tant, la dominant apareix el que hauria de ser l'últim compàs, clar, que tot queda com retardat, eh? Allà on hauria d'aparèixer la tònica, apareix la dominant, perquè hem introduït aquesta dominant de la dominant. En aquest vuitè compàs, on apareix la dominant, fa un 5-4 cadencial, que s'allarga tot el compàs, de manera que aleshores fa coincidir la tònica final d'aquest tema, en el compàs següent, amb la tònica inicial del tema següent.
Perdona, has dit un 5-4 cadencial, Víctor?
Sí, 5-4. És com un 6-4 cadencial, però en lloc de les dues apoiatures, la sexta apoiatura de la quinta i la quarta apoiatura de la tercera, només n'hi ha una.
Ah, ja.
La quinta de la quarta, que fa més, és més dissonant, perquè aleshores la quarta i la quinta...
Aquest interval de segona.
Sí, sí. O de sèptima, depèn de com estigui posat, que li dona aquest color.
Per tant, dius, durant aquests 5-4 cadencials és quan es produeix l'encavalcament.
Sí, mentre es va acabant i va resolent, ja entra l'anacrusa del tema principal. Escoltem-ho. Aquí tenim una juxtaposició com les d'abans, la apoiatura, resolució, continuació. Això és l'acord intermedi, la dominant de la dominant. 5-4 cadencial. I l'encavalcament...
Víctor, molt interessant tot això,
Sí, és molt curiós, eh? Recordem als oients que l'exemple 1 de la nostra web hi ha la pàgina, la partitura de d'aquest principi, que per poder-ho mirar amb més deteniment.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Víctor.
Gràcies a vosaltres.
Agraïments també al nostre tècnic, en Dani Guinot, i especialment a tots vosaltres, els oients internautes, que us heu aventurat a venir fins aquí, fins al nostre web. Bé, fins a la propera edició de Guia Plus.
Guia Plus, el suplement de guia d'orquestra que s'ofereix només per internet.